Hauríem d'estar parlant, i de fet estem parlant, de salut i de sanitat i de pandèmia i de coronavirus i de polítics. I aquesta és la variable o la constant que tenim a l'equació, que jo crec que ho acaba distorsionant molt. Mira, només unes notes d'humor, que també ens convé. Ahir un oient m'enviava una frase cèlebre, de Groucho Marx, que defineix els polítics, i diu que la política és el arte de buscar problemas y encontrarlos, hacer falsos diagnósticos y aplicar después los remedios equivocados. Mira, em va fer gràcia i avui comencem amb això. Soc el Ricard Álvarez i tot seguit us ampliem aquestes informacions del coronavirus aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquesta és una frase de fa anys, o sigui que ja els tenia calats, ja els tenia ben calats, en fi. Com estàs? Estem a dimecres, meitat de la setmana, meitat de mes, 15 de juliol del 2020. Són les 12:21 minuts, ja saps que t'acompanyem tota aquesta setmana i segurament la vinent també, des de les 12:20 fins a arribar a la 1 amb un especial Covid-19, coronavirus o especial informació d'actualitat. Digue-li com vulguis. Ens escoltes a tota la província, però també des de tot el món, sempre i quan tinguis connexió a internet, perquè a cope.es pots anar ara a l'emissió en directe i triar la emissora de Lleida o a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. Pràcticament 24 graus. Tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Jo segueixo dormint bé, perquè la nit baixa bastant. No sé si bastant pel que és juliol o no, si és normal o no és normal. Buscarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. Després, de cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, i avui a la nostra entrevista ens portarà fins a la 1 la regidora de l'Ajuntament de Lleida i pel Comú de Lleida, la Helena Ferre, que ahir des del Comú de Lleida van fer unes declaracions en les que es mostren decebuts del tracte i del bon fer de la Generalitat de Catalunya i també del Govern de l'Estat a les comarques de Lleida. Abans, però, busquem aquesta previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Primer de tot, les nits... Quina temperatura mínima hem assolit aquesta nit passada?
Bueno, 15,7 a la ciutat de Lleida.
I això és normal pel mes de juliol?
Bueno, la mitjana està en 17,5. Però més o menys oscil·la 1 o 2 graus en torn a 17,5 és la mitjana. De fet, la mitjana dels primers 15 dies de juliol, comptant en que avui arriben a 31-32 de màxima, perquè està fent una mitjana normal, amb pics una mica més calorosos, no han arribat a 36 encara en guany, quan l'any passat havien arribat 8 dies a 40 i un de 43, està fent l'estiu normal, ni massa fresca ni massa calor. El que passa que convenint d'anys amb més calor, pues, em sembla que no fa tanta, però ja va prou bé, no? Suposo que va prou bé.
Bueno, quina és la previsió?
Pues la previsió és que continuarem, si fa igual, amb nuvolades al principi, a les matinals i a darrera hora, però avui ja no n'hi haurà ni tan sols les tempestes de tarda, o molt poca cosa cap al Pirineu, perquè Pirineu ahir va descarregar una mica al Pallars Jussà i va robar a 14 litres més a l'Alta Ribagorça, poca cosa. Demà només matinal matí, i no pas a les comarques de Lleida, sinó a la costa central, per damunt del Cap de Salou fins al Maresme, sí que a primera hora del matí pues, hi ha pluies, núvols, però no arribarien més que en forma de nuvolades a la Segarra, a les Garrigues, a l'Urgell, a primera hora del matí. Després, dia assolellat, demà, també, en tarda càlida, però no més allà de 30-32 graus, i així continuaríem fins divendres, amb poques tempestes, pocs xafes, predomini del sol, alguns núvols, i ja seria ja de cara al cap de setmana quan les temperatures enfilaríem tampoc molt, 34-35 graus, ja que enguany no passem ni dels 36. Vale. Ja veurem. Però de moment està fent un juliol normalet, amb més xafes i tempestes localitzades al Pirineu, però que no hi ha previsió dels propers dies que n'hi hagi moltes tempestes al Pirineu ni al Prepirineu.
Molt bé, com sempre, un plaer. Gràcies, Armando Álvarez.
Bona tarda i molta salut.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, primer de tot, el que és més important és que es reincorpora la nostra companya Maria Martínez, que estarà amb nosaltres fins a final del mes de setembre amb aquesta nova situació. Ja saps que va estar amb nosaltres des del mes de febrer, però que després, fent pràctiques per la Universitat de Lleida, però que després, amb tota la història del confinament i tot, doncs va quedar interromput i que avui ja es reincorpora. Maria, què tal? Bon dia.
Molt bé, ja tenia ganes d'estar aquí.
Com estàs, primer de tot?
Molt bé.
Sí?
Sí, amb moltes ganes.
Molt bé. Ens acompanyarà amb aquesta tasca informativa i que això no s'acabarà ara aquí en dues setmanes, ni molt menys. En fi, anem a buscar l'actualitat informativa perquè aquesta actualitat venia marcada per aquesta nova matinada llarga en la que, igual que la del diumenge, s'havia d'esperar la ratificació o no per part de Justícia a les mesures de confinament que proposava la Generalitat de Catalunya. I, finalment, el jutge d'instrucció número 2 de Lleida ha ratificat l'enduriment del confinament a 7 municipis del Segrià decretat pel govern, però no a Massalcoreig. En la resolució notificada aquesta matinada, el jutge considera que les mesures són necessàries perquè les adoptades fins ara no han permès el control del rebrot i afegeix que són idònies per assolir aquest objectiu. En línies generals afirma que són proporcionades, a excepció de Massalcoreig, on apunta que només hi ha hagut un contagi a data de 1 de juliol, com en altres municipis que queden fora de les mesures, i per això les veu desproporcionades en aquest cas. El jutge sol·licita al govern, això sí, que informi setmanalment de l'evolució de la pandèmia a les nostres contrades. Aquestes mesures venen per quedar-se dues setmanes, tot i que són revisables i poden allargar-se o escurçar-se. O sigui, és a dir, el no dir res. El no dir res, perquè si jo et dic que duren dues setmanes però que ho puc escurçar o ho puc allargar, bàsicament és el no dir res. O sigui, és a dir, estarà el que cregui oportú. És això el que ens han vingut a dir. Per cert, que l'entitat municipal descentralitzada de Reimat també ha quedat fora d'aquest enduriment del confinament del Segrià. Abans d'ahir feien una manifestació amb una fotografia on deien que tenien zero casos i que, tot i que sigues depenent de la ciutat de Lleida, en aquest cas, doncs, trobo just que no s'hagin d'adequar al que és Lleida en general, sinó que, escolta, si allí no hi ha hagut cap cas, doncs, evidentment, de moment no procedeix el tema de l'enduriment d'aquest confinament, tant del Segrià com aquest que ha entrat en vigor avui, més municipal. En aquest sentit, hi ha molt desconcert i aquest matí han fet roda de premsa des de la Generalitat de Catalunya, la seva delegació a Lleida, concretament el ja ho diré demà, el Ramon Ferrer, el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Ferrer, vam parlar amb ell el dilluns, i a la roda de premsa telemàtica hi ha estat la Maria Martínez. Maria.
Doncs sí, en primer lloc s'han donat a conèixer el nombre de PCRs que s'han estat realitzant durant aquests dies, així que escoltem a Divina Farreny, gerent de Salut a Lleida.
La setmana passada es van realitzar més de 6.000 PCRs a les nostres terres, unes 5.000 entre el dijous i el diumenge. Les PCRs s'estan fent en cribatges de residències, en cribatges a centrals hortofrutícoles i el dia a dia de les pròpies àrees bàsiques i el propi Hospital Arnau de Vilanova.
D'altra banda, Ramon Ferrer, delegat de la Generalitat de Lleida, ha fet un petit resum de les normes establertes i les prevencions davant la situació actual. Pel que fa a les entrades i sortides, a l'interior dels municipis es permet sortir del domicili només per motius laborals, en serveis essencials, sanitaris, assistència o cura de persones que ho requereixin, desplaçament a entitats financeres per comprar aliments o activitats de lleure o esport a l'aire lliure amb les persones de convivència habitual. També es pot anar a horts d'autoconsum i a gestions no ajornables com, per exemple, exàmens universitaris o altres situacions de causa de força major. A més, han recordat que queden totalment prohibides les reunions i trobades de més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, excepte en les activitats laborals o en els transports públics. L'activitat d'hostaleria i restauració també queda totalment prohibida, a excepció d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia, al igual que les activitats culturals, espectacles públics, recreatives, esportives i de lleure nocturn. No obstant, les activitats d'estades i colònies a l'estiu estan permeses sempre i quan els menors i els monitors siguin residents del Segrià. Pel que fa a les normes per prevenir el contagi, han recordat que és obligatori l'ús de mascaretes i respectar la distància social i utilitzar gel hidroalcohòlic. A banda de tot això, també s'ha comentat que en aquests moments la Diputació està millorant les condicions de l'annex a l'Hospital Arnau de Vilanova i escoltem a Davinia Farrell.
Se li està fent una protecció tal com s'ha fet amb el dispositiu mòbil extern del CUAP per protegir-lo del sol i de la calor que tenim a les nostres terres i poder treballar en millors condicions. De fet, aquest cap de setmana s'ha utilitzat aquest dispositiu per tal d'esponjar el volum de persones que s'esperaven a la sala d'espera i se l'està dotant de millors condicions per tal de fer-ne maximitzar l'ús d'aquest dispositiu.
Finalment, han animat a que tothom s'impliqui i segueixi la normativa per aplanar la corba i així lluitar contra el virus.
És increïble que encara no sapiguem que a Lleida fa molta calor a l'estiu i que la radiació solar és altíssima. Van muntar l'hospital de campanya, aquest inflable, al costat de l'Arnau de Vilanova, directe, sense cap mena de protecció. Allò és una lona, per entendre's, per molt inflable que sigui, i per molt aire condicionat que hi poses a dins, s'ha de convertir en un forn. I afortunadament no hem tingut encara temperatures d'aquelles altes. Ara s'han adonat que sí, que pateixen molta calor a dins i que l'han de protegir. Al cap de Prat de la Riba, on van muntar també un altre d'aquests hospitals de campanya, que són inflables, sí que ja hi van muntar la carpa de la Diputació per sobre, i vulguis que no, doncs és una capa extra de protecció. Terrasses plenes de gent. A la zona alta de Lleida, el primer dia de l'enduriment del confinament, les botigues continuen obertes, però amb el cartell de s'atén amb cita prèvia penjat a l'aparador. Però el desconcert segueix sent alt. I, per exemple, el propietari d'una botiga de moda explica que els canvis constants del confinament fan molt difícil saber què es pot fer i què no es pot fer.
Aquest endavant i aquest enrere és pitjor que sigui lineal. Perquè si és lineal, tu poses les teves armes, te poses a internet, poses a vendre a internet, però si te diuen que podràs obrir i després has de tancar, tens un projecte d'internet en el qual volies vindre a internet, però el pares.
El propietari d'un bar també explica que el sector de l'hostaleria es troba desemparat.
Diumenge nosaltres anem als dos restaurants i ho tanquem tot, ho preparem tot, ho congelem, el que no congelem ho tirem, i dilluns al matí ens diuen que podem obrir. Tornem a obrir, tornem a arrencar, tornem a comprar tot, i ara dimarts ens diuen, potser demà no podeu obrir. Bueno, però és que potser ja canse. I al final pues, no podeu obrir, pues, no obrim. Però ja ho trobo bé, que no podeu obrir per la salut pública, però que surti algú a donar la cara, saps? Estem desemparats, com si estiguéssim sols. El sector de l'hostaleria a Lleida ara mateix ens sentim sols, jo veig.
Aquest matí el gerent de la Federació d'Hostaleria, Ramon Solsona, ha estat entrevistat a la cadena COPE i ha explicat justament que veuen doncs, injust i que es troben sols. Un treballador d'un altre bar també explica que té por de quedar-se sense feina i que per això ha decidit obrir.
Nosotros cerrar nos supone un castigo muy grande, muy grande. No sé si lo habrán hecho bien o lo han hecho mal, porque no sabría decirlo, pero lo que sí sé es que hay que mirar por la salud de todo el mundo, pero también hay que mirar por el trabajo de todo el mundo, porque también tengo miedo a perder mi puesto de trabajo. Si pierdo mi puesto de trabajo, no creo que ninguna autoridad luego venga a socorrerme.
I a tot això, la societat, què fem? Què hem de fer o què no hem de fer? La Maria ens ho ha explicat, són uns punts que ja sabíem, però a l'hora de la veritat hi ha contradiccions entre ells. I, per exemple, una veïna de Lleida explica que aquest matí, finalment, ha anat a fer el cafè al veure que tot estava obert.
Mira, primer no sabia el que fer. He vist que no hi havia taules, però després han començat a ficar taules, he anat a comprar el plus i dic, pues, saps què? Faré un talladet, un cafè en llet, com cada dia. M'han dit que encara no està oficialment al boletí reflexat l'ordre totalment. Així que dic, bueno, pues aniré a les meves coses.
En fi, aquesta és la realitat en aquest primer dia, que per cert, a l'haver-se aprovat així de matinada, De moment han donat 24 hores més a la gent que treballa a lloc de treball amb activitats no essencials perquè puguin anar a la feina, deixar-ho tot preparat per teletreballar a partir de demà. Això també està aguantat amb pinces, per entendre'ns, perquè encara no s'ha confirmat si seran 24 o 48 hores, però que l'objectiu és, doncs, com vam fer el mes d'abril, que sembla llunyíssim, i de fet ja ha passat 3 mesos, fomentar el teletreball sempre que sigui possible i fins i tot amb activitats que no siguin essencials. A tot això, el govern ha concretat que dels 6,5 milions d'euros extraordinaris per al sector comercial del Segrià ho fa perquè faci front a la situació derivada d'aquest enduriment del confinament a la comarca. D'aquests 6,5, 2 seran pels ajuntaments i més de 4 seran ajuts directes a comerços. Ho ha explicat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en una roda de premsa a Lleida, en què no ha concretat ni quantitats individuals ni terminis, tot i que ha assegurat que arribaran el més aviat possible. En fi, una altra manera de parlar i no dir res, és a dir, dic que donaré uns diners, no et dic quants, no et dic quan, no et dic com, però et dic que et donaré molts diners. I això ja ho van dir al març, ho van dir a l'abril, ho van dir al maig, i ja sabeu què va passar amb el tema dels ERTOs, que hi havia gent al mes de juny que no havia cobrat l'ERTO de la meitat del mes de març. I aquesta és la realitat. Aragonès es va reunir ahir a la tarda, la Diputació de Lleida, amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el president de la Diputació, Joan Talarn, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i representants econòmics de la comarca per analitzar l'impacte de la Covid-19. Si només fa falta que escoltin a la gent i sabran l'impacte que té. Escolta una mica, que a vegades ens costa i amb això arreglaríem moltes coses. Pel que fa al territori, doncs hi ha gent que diu que la campanya de la fruita es mou, que no és estàtica. És a dir, ara parlem d'Alcarràs, de Torres de Segre, de Soses, de Serós, d'Aitona, però d'aquí unes setmanes parlarem de la Noguera, parlarem del Pla d'Urgell, parlarem de l'Urgell i parlarem de la Segarra. I que amb el que ha passat a la comarca del Segrià s'haurien de prendre mesures ja ara, abans de que arribi la campanya, amb aquestes contrades, amb aquestes comarques, per evitar el que està passant. Entre d'altres llocs, a Aitona, per exemple, que encara estan en plena campanya de la fruita, estan habilitant espais d'aïllament per als positius de la Covid-19.
L'Ajuntament d'Aitona ha habilitat diferents mòduls prefabricats per aïllar i controlar els pagesos i treballadors de les centrals de fruita que estan infectats o que tenen símptomes de coronavirus. L'espai es va posar en marxa ahir dimarts 14 de juliol, acollint les dues primeres persones amb Covid-19. Aquest espai està capacitat per a unes 50 persones i compta amb totes les mesures de seguretat i higiene necessàries per a dur a terme l'aïllament de forma adequada.
I com que les males notícies no venen mai soles, pneumòlegs d'Espanya adverteixen que Espanya podria enfrontar-se a una segona onada del virus. Alerten d'un subtipus una mica diferent de coronavirus. Ja només ens faltava això. Tot això no està, evidentment, confirmat. I la gerent de la Regió Sanitària de Lleida i de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, la Divina Farreny, també ha afirmat que entre brots i agrupacions de casos hi ha una cinquantena de focus de coronavirus a la província de Lleida, no a la Regió Sanitària del Pla de Lleida, sinó a tota la província de Lleida, i ha assenyalat que la velocitat de contagi comunitari és molt elevada. Recordem això, que Fernando Simón ja va explicar que la majoria dels casos són asimptomàtics i que, per tant, al ser asimptomàtics, però sí que poden contagiar la malaltia, doncs aquestes persones se segueixen passejant és una manera de parlar, però que ells segueixen encomanant la malaltia. I ja no patim només per la transmissió a nivell de carrer, sinó a nivell de casa. Si és una persona que viu sola, doncs cap problema, però si és una persona que viu en família, doncs és un problema. I aquí és on entra la transmissió comunitària, que és la tan temuda. Positius asimptomàtics fent la transmissió comunitària. Perquè imagineu-vos ara una persona d'una unitat familiar de 4 persones. Una està contagiada, és asimptomàtic. Contagi els altres, que també, de moment, són asimptomàtics, i aquells a tot el seu ventall. Si a l'hora de sortir al carrer o de relacionar-nos amb diferents persones ho féssim sempre, mantenint la distància, portant la mascareta i evitar tocar coses, tocar-nos la cara i rentant-nos molt bé les mans, doncs a priori, en un tant per cent molt elevat de casos, aquí s'acabaria la història. Si se li acaba oferint, exposant les, o sigui, si passa de ser asimptomàtic a tenir símptomes, doncs el tractaria i aquí s'acabaria. Però si, com tots hem vist al carrer, hi ha molta gent que ho fa bé, evidentment, però també hi ha un grup de gent que no ho fa bé, si d'aquests n'hi ha asimptomàtics positius, doncs ja no només està contagiant a casa, sinó que està contagiant el seu grup. I aquell grup, com que ja són gent que van també sense mascareta, se suposa que tampoc tindran massa cura després, ni a rentar-se les mans, ni a d'altres històries, ho aniran transmetent al seu grup. I fixeu-vos, ja parlem de persones, això és un ventall de persona amb un grup, d'aquell grup hi ha persones i cada persona amb un altre grup. I per això tenim 150 rastrejadors a Lleida i ens diuen els experts que necessitaríem fins a 2.000 per poder controlar una mica la història. En fi, anem a fer una pausa i de seguida a l'entrevista d'avui viatjarem cap a la... Bueno, viatjarem, no ens mourem de la ciutat de Lleida, cap a l'Ajuntament de Lleida, on tenim a la regidora Elena Ferre, que des del Comú de Lleida han dit que estan molt descontents per la gestió que està duent a terme la Generalitat de Catalunya a la gestió del coronavirus a la comarca del Segrià.
Una tarde inolvidable,
por supuesto,
con un gran talento del cine, delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
Dos de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde, en 13.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio. Y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Una mica l'excusa de per què seguim aquesta setmana i segurament la setmana vinent oferint aquesta programació local és justament, doncs, primer, perquè puguis tenir informació verídica, veraç, de primera mà, de tot el que passa a nivell local, i després, doncs, també perquè puguis escoltar veus, doncs, de l'àmbit local. Quan dic local, dic de l'àmbit provincial. Ara, concretament, ens quedarem a la ciutat de Lleida, tot i que també podíem parlar d'àmbit provincial perquè també la tenim a la Diputació de Lleida. Però vaja, avui el que fem és presentar-te a la regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció de l'Ajuntament de Lleida i del Comú de Lleida, l'Elena Ferre. Elena, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a totes. Bueno, d'entrada dic que, bueno, agrair-vos, no?, que seguiu al peu del canó. En aquest cas, els mitjans locals esteu tenint una tasca importantíssima, imprescindible, i doncs, primer de tot, agrair-vos aquesta tasca, Ricard, que ja et dic que, bueno, no té prou.
Molt bé. Gràcies, Elena. Deia, l'Elena també està a la Diputació, per tant, podem parlar també a nivell provincial, però avui, avui t'hem trucat i volíem parlar amb tu perquè vosaltres sembla que us heu anat carregant els darrers setmanes, els darrers mesos, us heu anat carregant fins que ha caigut la gota que ha fet vessar el got, per entendre'ns. I el Comú de Lleida ja heu dit, heu manifestat, que esteu molt descontents amb la inacció del govern de la Generalitat de Catalunya a les comarques de Lleida.
Sí, exacte. Vam emetre ahir un comunicat i la inacció és tant per part de la Generalitat, entenem, com per part de l'Estat espanyol. El primer que cal remarcar és que nosaltres enteníem doncs, que en un moment com aquest doncs, fa falta comprendre la situació, fa falta tenir tots els números, cal ser molt rigorosos i entendre també doncs, que la gestió de tot plegat és una complexitat absoluta. Ara bé, dit això, entenem que les coses no s'han fet bé. Primer de tot, s'ha posat de manifest i aquest dèficit pressupostari de salut any rere any, de no només no invertir en les comarques de Lleida i en el territori i en la ciutat, sinó que retallar i deixar sense recursos al nostre personal, això se li ha afegit doncs, bueno, una incapacitat absoluta dels dirigents polítics. Estem parlant dels poders de comandament doncs, que han tingut més rellevància aquí en aquests darrers dies del comandament polític. Doncs parlo del delegat del govern, el senyor Ramon Farrer, també parlo de la gerent de la regió sanitària, la Divina Farrén, i no han sabut reaccionar davant les omissions de la Generalitat, ni tampoc posar la defensa de la ciutat, en aquest cas doncs, com a regidora, per davant de qualsevol altre interès. Això que ha suposat, doncs que el que ha fet la Generalitat és derivar directament aquesta gestió i aquesta responsabilitat en els ajuntaments. En ajuntaments que s'han vist desbordats, s'han vist sols i han vist que faltava comunicació, faltaven dades. Ho posava de manifest també l'alcaldessa d'Aitona, deia, he d'anar jo presencialment cada matí al CAP a buscar, a saber els números de PCR que s'estan fent perquè Generalitat Salut no em facilita aquestes dades. Uh-huh. Això és inaguantable. O sigui, això no es pot permetre de cap de les maneres. Llavors, clar, a més, aquí també doncs, parlem que el govern doncs, no ha assumit tampoc la responsabilitat pel que fa al tema de la gestió de les residències, no? No ho va fer durant l'anterior confinament i tampoc s'explica ara doncs, perquè manté un nombre de rastrejadors del tot insuficient o perquè no està reforçant l'operatiu de control i seguiment epidemiològic als CAPs.
El tema de rastrejadors, Elena, va transcendir una dada que parlaven d'uns 150 rastrejadors.
Exacte.
Quan un expert en epidemiologia va dir que necessitaríem al voltant de 2.000.
Exacte, és això.
Clar, és que les xifres són abismals,
Clar, és absolutament desencoratjador, no? I tu comentaves a l'inici que jo també, doncs, a part estic a la Diputació. Ahir els portaveus de la Diputació vam fer una trobada amb el vicepresident aragonès i on jo personalment també li vaig traslladar aquest malestar respecte al tema doncs, de la falta d'aquest nombre de rastrejadors, que entenem que són del tot insuficients i que com pensaven cobrir aquest nombre, no? Aquesta falta, aquesta mancança. I el vicepresident ens deia que és que clar, que hem de tenir present que no és l'única, el tema dels rastrejadors no és l'única via que tenim doncs, per estudiar com està evolucionant la epidèmia i com es mou aquest virus no entre la població. A veure, sisplau, també siguem una miqueta rigorosos, no? No pot ser que del nombre que parlàvem entrem que és completament insuficient. El resultat de tot això és un descontrol de la pandèmia que porta directament a que la gent de Lleida, que sospita que pot estar infectada, hagi de buscar-se la vida per fer-se la prova, costejant, evidentment, qui s'ho pugui pagar en una clínica privada, els 150 euros que costa fer-te el test. I tampoc hem d'oblidar que això no deixa de ser una foto fixa. O sigui, tu et fas el test avui, et surt positiu i d'acord, doncs surt positiu, però és que si surts negatiu avui i demà ets positiu, no deixem de, clar, de tenir present clar. Que no deixa de ser una foto fixa, això.
Per cert,
sembla vergonyós.
Això que dius de les proves, això us va passar també a la Guàrdia Urbana, que va haver un incident en el que una persona positiva va escopir i amb uns agents de la Guàrdia Urbana i des de l'Ajuntament es va tardar prop d'una setmana a reaccionar i fer-los la prova quan un d'ells se la va fer de manera privada.
Clar, exacte. Clar. No pot ser de cap de les maneres.
Una cosa, ara que parlaves del tema de la Generalitat, això vosaltres internament n'heu parlat amb els vostres companys de l'equip de govern? Perquè, curiosament, són els mateixos partits que estan al capdavant de la Generalitat, tant Esquerra com Junts per Catalunya. És a dir, escolta, feu força des de Lleida o no?
Sí, ells estan fent força, Ricard, i evidentment doncs, el PAE en cap ho dit moltes vegades, ell és paer de la ciutat de Lleida i ell prioritza sempre, com tot l'equip de govern, els interessos de la ciutat. Per això nosaltres entenem que aquí hem de ficar el focus sobre aquesta responsabilitat, és evidentment la Generalitat, però també dic l'Estat, perquè és igual d'inadmissible el paper que ha fet l'Estat com la Generalitat. A la delegada del govern de Catalunya, a la senyora Teresa Comillera, ni se la veig ni se l'espera. I el subdelegat del govern, José Crespín, bueno, s'està mirant l'incendi, també entenem sense actuar directament sobre el focus. Quan ell va parlar amb algun dels alcaldes, que es va fer aquella foto que va sortir aquell famós tuit dient que havia fet una ronda de contactes, doncs jo també vaig parlar amb alguns dels alcaldes amb els que ja havia parlat, perquè són companys meus de la Diputació, i em deien, és que ara ja anem tard, és a dir, ara per què ens truques, quan ja ha passat tot, no? I per exemple, el vicepresident Aragonès deia que qualsevol prevenció és poca. Doncs si qualsevol prevenció és poca, la nostra obligació és anticipar-nos a tot això, és entendre que no ens ve de nou, és que no estem al març, per tant, això ja ens ho podíem imaginar. I el que no podem pretendre és deixar els ajuntaments a la seva sort i dir, tu te montes el dispositiu, tu directament gestiones, i entenem també doncs, que els recursos que estan abocant ara mateix són completament insuficients. Mm-hmm. Les ajudes que va anunciar ahir el vicepresident, que són aquests 4 milions doncs, dedicats al teixit econòmic, entenem doncs, el sector d'hostaleria, restauració, etcètera, etcètera, i aquests 2,5 milions als ajuntaments són completament insuficients.
Clar, però això és ficar el pegat ja, o sigui, el problema ja hi és, i bueno, benvinguts siguin, evidentment. Escolta, sobre el tema de del subdelegat del govern, jo sempre li he preguntat al subdelegat del govern d'Espanya a Lleida, el José Crespín, si oferia o si li havien demanat ajuda, i ell sempre ha contestat que sempre se li ofereix la col·laboració a la Generalitat, però que la Generalitat mai la demana. És un problema de baixa mira política, això ja, d'ideologies, de que les estem posant per sobre del que és realment necessari, és a dir, oblidem-nos ja de partits i d'històries i acceptem ajuda d'on vingui, i quan estiguem tots bé ja ens tornarem a esbarallar. Ho dic perquè ens entenguem, eh?
Clar, o sigui, la gestió, és a dir, si el que va... Ahir, això que comentes tu, Ricard, jo ho vaig conèixer per premsa també, per algun mitjà, però no és informació que jo hagi pogut contrastar. El fet, doncs, aquest que el govern espanyol es va oferir, doncs, directament al Departament de Salut, mà estesa per si calia gestionar, doncs, aquesta crisi sanitària que estem patint. I el govern de la Generalitat s'hi va negar. Això és el que s'anunciava. Si això és cert, aquí hem de començar a demanar dimissions, perquè és molt greu, perquè el que no podem pretendre és rebutjar ajuda en un moment en el que els polítics hem fallat, i m'incloc en el sector perquè soc política, els polítics hem fallat, i el que hauríem de fer és deixar la gestió a especialistes i tècnics. Dotar la gestió d'aquesta crisi sanitària i econòmica amb recursos urgents, proporcionats a la gravetat de la situació, i evidentment demanar l'ajuda que sigui necessària, vingui d'on vingui, vingui d'Europa, vingui de l'Estat espanyol, de la Generalitat, d'on sigui, perquè qualsevol ajuda serà poca amb la que ens vindrà. Perquè com et deia, o sigui, és que aquests 4 milions d'euros que ja van anunciar els 2,5 d'ahir, és que ens semblen ridículs, perquè l'impacte econòmic serà molt major. Per tant, ara el que ens toca és arromangar-nos i sobretot dir anem a una, per favor, i treballem.
Elena, l'alcalde de Lleida ha estat increpat aquest darrer cap de setmana al carrer. Xarxes socials ja no ho conto, perquè jo amb una xarxa social, si una persona no s'identifica amb nom i cognoms, no ho conto. Vull dir, jo els comptes anònims no els conto, ho sento. Vull dir, si algú vol dir, que ho hem de poder dir tots, que s'identifiqui amb nom i cognoms. Entens que la gent estigui crispada amb l'alcalde de Lleida? És a dir, tu que estàs dins de l'Ajuntament, creus que l'Ajuntament de Lleida ha estat a l'alçada? O no? Perquè hi ha molta gent que pensa que no, que l'Ajuntament de Lleida ha estat aquí 4 mesos navegant.
Crec que el primer que cal dir és que els ajuntaments tenim la competència que tenim, i sembla que ens excusem en això de les competències, però és que realment és una limitació de facto. Crec que ho haguéssim pogut fer millor, sí, evidentment, jo crec que qualsevol acció sempre és millorable. No obstant, sí que crec que al final l'Ajuntament és la primera porta del ciutadà. Som els que estem més exposats, però clar, quan parlem d'una gestió estatal o de la Generalitat, al ciutadà de peu li queda molt lluny, perquè és normal. Llavors, potser crec que hem fallat en el tema, doncs, de recolzar més a la ciutadania, de donar-li més informació, de ser més transparents en la gestió, de dir, estem fallant per aquí, o ens estan faltant informació en aquest sentit, o potser sí, però també et dic, Ricard, que és que des del primer dia tot l'equip de la paeria no ha deixat de treballar en reduir al màxim l'impacte, doncs, d'aquesta pandèmia, que sabem que serà molt dura. I sobretot em volia reiterar en aquest missatge en que cap persona es mereix el tracte que va patir el PAE. I la frustració i la indignació està completament justificada, però les formes no. Tu pots mostrar-te indignat, enfadat, pots fer cartes, pots, no ho sé, o sigui, pots inclús parar pel carrer a la gent, no? Però l'insult i la falta de respecte, doncs aquí ja, jo crec que hi ha un límit, o sigui, hi ha un límit, i crec que no, ni la ciutadania ni nosaltres estem per això, no? Sinó que estem per intentar buscar solucions i no per intentar, doncs, crear encara més un ambient incendiari que ja és prou complex i prou temps.
Avui ens hem quedat sense temps, però jo crec que tornarem a parlar amb l'Helena i evidentment, com cada dia, amb més persones de l'àmbit local, perquè el tema de la campanya de la fruita, hi havia veus que ja explicaven que sembla estrany que encara no entenguem què suposa una campanya de la fruita. Estem parlant entre 25 i 30.000 persones amb mobilitat, amb una situació de contagis com és el tema del coronavirus, la que ens ha tocat viure aquest any, i que això no es va preveure quan des d'aquí la ràdio, sense ser entesos, ja dèiem, arribarà la campanya de la fruita i ens atropellarà, ens passarà per sobre, perquè no s'està prevent la dimensió de tot plegat. En fi, això ha passat. Dic que hi ha veus que diuen que la campanya de la veu, bueno, diuen, que saben, que això ja ho sabem, no és estàtica, és a dir, ara està a les poblacions del Baix Segre, però la campanya de la fruita es va movent per d'altres comarques, perquè doncs, la fruita va arribant amb d'altres dates i tornarà a passar el mateix a d'altres comarques, és a dir, no s'està preveent res, és a dir, sembla que no aprenguem, no, Helena? No, és la segona oportunitat que hem tingut, l'hem tornat a pifiar. Vinga, ara la tercera, no? Ara marxarem cap a la Noguera, cap al Pla d'Urgell, cap a l'Urgell, cap a la Segarra, els propers mesos, la campanya de la fruita. Vaja, no sé, no veig actuacions que s'estiguin fent en aquestes comarques.
Clar, jo crec que Lleida d'alguna manera ha servit perquè entenguem què és el que no es pot tornar a repetir, sí. Quan la gestió Generalitat i Estat, i també doncs perquè els ajuntaments es vagin preparant, es vagin anticipant i comencin a demanar suport i ajuda, perquè sols no ho podran fer. Això que planteges tu, Ricard, li van plantejar també ahir un conjunt de periodistes al vicepresident, i el vicepresident va dir doncs que ells farien, o sigui, que seguirien el mateix model de doncs que havien dut a terme a la regió de Lleida. O sigui, a mi això em va fer esperonar, perquè si seguim el mateix model no anem bé. Per tant, el que hem de fer, i comentaves tu, és que és cíclic, per tant, anticipem-nos, ja sabem que això vindrà, no és un imprevist, no? Doncs fiquem els mitjans i els recursos, sisplau, anem a donar una resposta a l'Ajuntament, a les persones que treballen, a les indústries, a les empreses, anem a donar una seguretat, que és el que fa falta i que és el que no hem trobat durant aquests darrers dies, sobretot.
Doncs avui hem parlat amb la regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció de l'Ajuntament de Lleida i membre del Comú de Lleida, l'Helena Ferre, qui li agraeixo moltíssim, com sempre, que ens hagi acompanyat i que ens hagi parlat clar, que al final jo crec que sempre, però amb aquestes situacions s'agraeix moltíssim, en lloc de donar voltes a les coses, parlem-ho clar, ho diem i ja està. És així de cru. Helena Ferre, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Ricard. Una abraçada a totes.
I ens queda menys d'un minut per arribar a la una. Anem a buscar la darrera hora informativa, que ens toca parlar de xifres. S'eleven a 129 els hospitalitzats per la Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, 14 dels quals estan a la UCI. Veieu que les xifres van pujant cada dia. 17 pacients han rebut una alta express i continuen la seva hospitalització a domicili. Ja dèiem que al final no és problema de quants positius hi ha, sinó del col·lapse del sistema sanitari. I de moment hem passat de 108 hospitalitzats a 129. Demà hi tornem a les 12:20 aquí, perquè vols informació de Lleida, que te l'expliqui gent de Lleida, doncs a Cope Lleida ho tens. Que acabis de passar bon dimecres. Fins llavors, salut, adeu. Ara segueixes amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra.